Les Balears rebran 84 milions d'euros extres per l'atenció a la dependència. Suposa el doble de la partida que rebia fins ara del govern central, però encara així queda per davall del llindar del 50% que hauria d'aportar la comunitat. Aquesta injecció de finançament permetrà augmentar les prestacions mínimes, sobretot les de major grau, crear noves places i, sobretot, resoldre una de les demandes històriques, reduir les llistes d'espera. En començar l'any, gairebé 4.000 persones esperaven la valoració de dependència a les Balears. Tot d'una vos en donam els detalls abans els titulars. És dissabte 27 de juny. Formentera podria quedar sense servei de transport públic en autobús. Álvaro Alonso, bon dia.
Bon dia. L'empresa concessionària Autobusos Pallà adverteix que no pot fer front a les despeses i reclama al Consell Insular que aboni tots els impagaments pendents de la gratuïtat del servei que s'acumulen des de la pandèmia.
Les petites i mitjanes empreses esdevenen imprescindibles per generar riquesa i llocs de feina a les illes.
És el model majoritari a la comunitat i també presenta dificultats per completar les plantilles. L'absentisme laboral és un dels objectius a combatre.
La Festa de l'Orgull se celebra avui a Palma, música d'artistes locals.
No compta en la col·laboració de Benamics, que es desvincula d'aquesta celebració. L'entitat trasllada la gala dels tradicionals premis Siurei i Dimoni Rosa a Manacor. I Amó s'avança amb una marxa reivindicativa avui a Robaixa amb el lema Orgull i Renau. A Palma les protestes seran de Marobaixa.
I en els titulars dels esports que tenim avui, Toni Tenerife, bon dia.
Bon dia. Una banda, Luis García Fernández, nou entrenador del Real Mallorca, reconeix en declaracions fetes als mitjans oficials del club que tindrà molta feina per davant, ja que encara queda per fer una plantilla per tractar de tornar a primera per la via ràpida, més promet del seu equip un joc directe, pressionant, i que ja vol treballar de cara a assolir els objectius esportius del club. I a les 3 es tancarà una nova edició de l'ATP 250 Mallorca Championships en la final, que jugarà a la pista del Santa Posa Country Club entre l'espanyol Alejandro Davidovich i el nord-americà Ethan King.
El mercuri torna a fregar avui els 37 graus i s'han activat avisos grocs per calor a Mallorca. Tomàs Salom, bon dia. Què podem esperar les pròximes hores?
Bon dia. Avui hem encetat aquest darrer cap de setmana del mes de juny i ho feim amb la mateixa dinàmica. En temperatures elevades, avui un dia més d'avís groc a punts de l'interior, ponent i mitjon de Mallorca, per temperatures que poden superar els 37 graus durant les hores centrals del dia. A la resta de l'arxipèlag la temperatura també superarà els 30 i fins i tot els 35 graus. Tot això amb vent de component est que bufa fluix, també domina l'embat. Ara mateix anirà minvant una miqueta durant el capvespre i amb el cel bastant destapat a tot arreu. Això sí, anirà arribant una mica de pols en suspensió. No es tracta de grans concentracions, però sí que ens podria deixar una mica de calitja. Demà mantindrem la mateixa dinàmica. De fet, s'activa l'avís groc també a la Serra Tramuntana i punts del nord de Mallorca per aquells registres que podrien quedar entre els 36 i els 38 graus, amb la presència d'alguns núvols prims i també d'alguns núvols baixos, principalment cap al sector de les Pitiuses. No esperen grans canvis quant a la direcció del vent i, per tant, la situació marítima bastant tranquil·la tot arreu amb àrees de marejol.
Són les 2 i gairebé 4 minuts. Lluís Menéndez és el control tècnic. Comencem.
Informatiu migdia. IB3 Ràdio.
El govern critica per insuficient l'increment de finançament estatal per l'atenció a la dependència a les Balears. Són 84 milions d'euros addicionals a rebre i suposa una pujada de gairebé el doble de la partida que arriba de Madrid i que beneficiarà especialment les persones dependents de major grau.
Però continua situant-se aquesta participació de l'Estat per davall de la meitat que marca la llei. Això fa que la comunitat autònoma hagi d'assumir tota la resta. Sandra Fernández és consellera de Família i Benestar Social.
La aportación del Estado va a seguir muy lejos de financiar la mitad del coste del sistema de dependencia en nuestra comunidad autónoma. Además, seguimos hablando de una ampliación de crédito de manera puntual, sin ningún compromiso que garantice una financiación estable para los próximos años. Exigimos estabilidad, planificación y credibilidad.
Es refereix la consellera Fernández a que la injecció de doblers per l'atenció a la dependència a les Balears és a 2 anys vista, inclòs el present exercici.
El Ministeri de Drets Socials diu, però, que la inversió queda blindada i suposarà una obligació de la estat encara que canviï el govern. A no ser falleix que es modifiqui mitjançant una nova llei.
Al ciutadà li pot interessar saber que el reforç d'aquest finançament per cobrir prestacions mínimes suposa que les de grau 3, que són de gran dependència, passaran de 290 euros al mes als 660. Les de grau 2, de dependència severa, de 130 a 260 euros i les de grau 1, la de moderada, de 76 a 90 euros.
D'acord amb les dades de l'Associació Estatal de Directores i Gerents de Serveis Socials, prop de la meitat de les persones de les Illes amb prestació reconeguda no superen ara el 244 euros mensuals. Reivindica que més doblers de l'Estat es donin més prestacions i que, a més, siguin també de més qualitat. Manuel Fuentes és director d'estudis de l'entitat.
Baleares ya no era tanto la cantidad o la lista de espera, que la tiene y la tiene importante, sino que las prestaciones que tenía no nos parecían las prestaciones una cartera de servicios equilibrada. Piense que prácticamente el 45% de la cartera de servicios que realiza Baleares es promoción y prevención de la autonomía. Plazas residenciales pues ocupan un lugar escueto. La ayuda a domicilio tiene efectivamente un valor también. Con esta mayor financiación, la comunidad autónoma puede hacer una cartera de servicio un poco más compensada.
Quant a l'increment de places residencials per atenció a la dependència, l'associació remarca la importància de crear-ne de noves i garantir-les.
Necesitan, al menos como infraestructura de soporte, una plaza residencial. O definitiva, o al menos temporal. Una rotura de cadera, un agravamiento de la enfermedad. La familia está atendiendo 24 horas. Cuando la situación se agrava con cuidados paliativos, con situación de cáncer terminales, la familia no puede atender. La persona dependiente tiene todos sus derechos y guarda intacto sus derechos a ser atendido.
I el govern de les Illes Balears ha reivindicat aquesta setmana que des de l'inici de la legislatura el pressupost destinat a dependència s'ha incrementat en 50 milions d'euros, que la sol·licitud de dependència ha augmentat el 27% i que s'ha reduït un 15% la llista d'espera per a la valoració, amb un temps mitjà de resolució de poc més de mig any per davall de la mitjana estatal.
I un dels col·lectius que en pot ser beneficiat és el de les persones sordcegues, que necessiten un acompanyament en detall. El govern ha concertat en la Fundació 11 el servei per atendre les seves necessitats per un import de 250.000 euros, una xifra que coneixem en el marc avui del Dia Internacional d'aquesta patologia.
Està destinat a aquelles persones amb un grau de discapacitat igual a superior al 65% amb necessitats de suport extens per millorar el seu grau d'autonomia, compten amb el medi de comunicatiu que els permet establir una relació fluida a l'entorn, millorant el seu benestar i la seva autoestima. Actualment són una vintena d'usuaris que poden gaudir de 3.700 activitats. Maria Castro és directora general d'Atenció a la Dependència i Persones amb Discapacitat.
Con un objeto primordial de promocionar la inclusión sociolaboral, favorecer la vida diaria de estas personas y potenciar el desarrollo social, el desarrollo comunicativo y el desarrollo cognitivo que se efectúa a través de un equipo de profesionales que son los mediadores que acompañan a estas personas para garantizar que se cumpla su proyecto de vida.
I a Menorca, una trentena de treballadors del geriàtric municipal de Ciutadella han protestat a les portes del centre per reclamar el complement dels dissabtes que fins ara cobraven.
Fa 5 mesos que el van començar a percebre com a part de la negociació en l'Ajuntament mentre es formalitzava la relació de llocs de feina. Ara, una nova interpretació de la interventora accidental l'ha deixat en suspensió. Els manifestants reclamen la tornada del complement i demanen una igualtat de criteris entre els treballadors municipals. Damià Bosch, president del Comitè d'Empresa d'aquest geràtric.
Si mirem tots els altres informes que hi ha hagut, sempre posava que era desfavorable, però que s'aplicava mentre es negociava CRLT. I ara, de cop, apareix aquesta suspensió. És un malestar i una queixa de que sembla que no som iguals els treballadors de l'Ajuntament.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
És un dels titulars de la jornada. Situació límit en el transport públic en autobús a Formentera. La concessionària assegura que la prestació del servei està en risc. El motiu diu que, com que el Consell li deu doblers per compensar que no es cobra el bitllet als residents, l'empresa s'ha quedat sense doblers a la caixa. Ens ho explica Elena Trinidad.
Autocars Palla, l'empresa concessionària del transport públic en autobús de Formentera, assegura que ha arribat al límit després d'anys avançant amb recursos propis els costos del servei. Denuncia que encara té pendents de cobrar les compensacions per la gratuïtat del transport públic corresponents als anys 2025 i 2026, a més d'altres reequilibris econòmics i ajudes. Aquesta manca de liquiditat farà que en les pròximes setmanes puguin no disposar d'eines per pagar el combustible dels autobusos ni les nòmines dels treballadors. Per això reclama al Consell i a la resta d'administracions competents que abonin amb urgència els imports pendents i adverteix que si la situació no es resol, la continuïtat del transport públic de Formentera podria quedar en risc. Escoltam el responsable de l'empresa, Joan Costa.
La situació ara, a finals de juny, és molt, molt preocupant i tinc dudes que pugui seguir endavant pagar totes les nòmines, petroli, reparacions, sense aquesta ajuda que jo confiava i confio que amb ella, cobrar les gratuïtats de l'any 2025.
L'empresa ha fet una crida urgent al Consell de Formentera perquè aboni els deutes immediatament, perquè Formentera no es quedi sense autobús públic a l'estiu.
Davant aquesta reclama, els serveis informatius divendres hem intentat posar-nos en contacte amb el Consell Insular. De moment, sense resposta. I més notícies. Les petites i mitjanes empreses són l'eix vertebrador de l'economia de les Balears. Amb 110.000 autònoms i 60.000 societats, la comunitat se situa per damunt de la mitjana nacional i representen més del 95% del teixit. Un model impulsat per negocis familiars i emprenedors de totes les edats, per cert, que s'aventuren i tiren endavant la seva idea. I no són pocs els reptes que afronten. El primer, i que es repeteix en tots els sectors, la manca de personal qualificat i que esdevé en un elevat absentisme laboral que dificulta així mantenir un negoci petit amb necessitats concretes.
És la radiografia de les pimes que repassam avui en el seu Dia Mundial amb el president de l'associació que les aglutina a Mallorca. Jordi Mora apunta que el model majoritari a la comunitat és la microempresa, formada per entre un i deu treballadors i un emprenedor o emprenedora al capdavant. Una estructura que serà encara més rellevant amb la digitalització.
Cada vegada les empreses més grans no seran tan grans, no tindran aquests milers de treballadors que tenen, estan reduint plantilles, estan aplicant intel·ligència artificial, després vindrà la robotització, i tindrà més sentit que mai empreses més petitones que es poden adaptar molt ràpidament a tots els canvis tecnològics i que generin valor. I pensem que els propers anys seguirà creixent aquest ritme emprenedor, pensem que tot Espanya i especialment a Balears.
Engegar un nou negoci suposa un alt risc econòmic i esdevenen imprescindibles les subvencions públiques. A més de destinar una partida major, PIMEM apunta a una segona demanda, que les ajudes s'allarguin fins a 5 anys per assegurar la supervivència empresarial.
Tant aquests que són nous o són recents nous com els que estan als seus primers 5 anys de vida, que són quan l'empresa s'ajuga a la seva viabilitat, perquè després ja ha passat els 5 anys, doncs ja hi ha una roda, ja hi ha una experiència i és més fàcil doncs poder donar-li continuïtat a la seva activitat empresarial. Per tant, pensem que sí que hi haurien d'haver-hi més línies i també a la vegada més quantioses.
El mercat laboral de les Balears presenta dos grans problemes que afecten especialment aquest model de negoci.
De manca d'obra, molt fa falta treballadors i treballadores, tant qualificats com no qualificats, i un segon, molt vinculat també, és el tema de absentisme laboral. I segurament un nutreix l'altre, no? En molts sectors, molt diferents. Que ja estan aquest 2026 sobrecontractant, perquè saben que tindran baixes, saben que tindran absentisme laboral, i per poder mantenir l'estructura, doncs moltes vegades tenen fins a una, dues o tres persones de més.
Per pal·liar aquesta problemàtica, l'oposta són les estratègies per fidelitzar els empleats. La Federació PIME celebra l'any que ve el seu 50 aniversari, una efemèride per celebrar la feina de les petites i mitjanes empreses que esdevenen imprescindibles per generar riquesa i llocs de feina a les illes.
Dues i 14 minuts, obrim la plana de successos. La Guàrdia Civil ha localitzat a Kosovo una menor de 6 anys desapareguda a Mallorca ara fa dues setmanes. Son pare, que ha estat detingut per les autoritats d'aquell país, se l'endugué sense permís i d'amagat. Una investigació internacional a contrarrellotge.
L'investigat havia ocultat a la seva filla en el maleter d'un cotxe per abandonar l'illa amb vaixell i creuar els controls fronterers sense declarar la seva presència. A més, l'home va eliminar les seves xarxes socials, va cancel·lar els seus comptes bancaris i va canviar la seva aparença física per evitar ser localitzat. Després d'una investigació internacional a contrarellotge, la menor ja és a casa amb sa mare i en bon estat de salut.
També han detingut una dona a Palma, en aquest cas com a presumpta autora dels delictes de maltractament i abandonament de menors. La investigació de la Policia Nacional es va iniciar després d'una assistència sanitària a un infant amb un braç fracturat.
La mare va explicar que l'infant s'hauria lesionat en una baralla amb els seus germans grans. Una versió que els sanitaris no van creure perquè també presentava cops en diverses parts del cos. Es va obrir una investigació en col·laboració del Centre Educatiu dels Tres Fills Menors d'Edat i es va constatar altres negligències com donar menjar caducat per berenar als nins que també anaven a l'escola amb roba bruta i trencada. La dona ha estat detinguda i l'autoritat judicial ha ordenat la retirada de la guarda i custòdia dels tres fills.
I també han detingut, finalment, l'home que presumptament és l'autor d'una temptativa de robatori amb intimidació, atemptat i lesions que va estar al migdia al barri palmesà de Son Oliva.
Després d'una investigació, els agents el van localitzar a casa seva, on es va trinxerar una habitació i després de 4 hores d'actuació el van aconseguir reduir i va ser detingut. 4 agents van resultar ferits lleus.
I de goteig incessant d'arribada d'embarcacions irregulars a les Balears. Només avui, 5 embarcacions amb un total de 75 persones a bord han estat interceptades en aigües d'Eivissa i Formentera.
Les barques les han trobades a Cala Terida, La Mola, S'Estofador i el Cap de Barberia. Ahir divendres van arribar 5 embarcacions més, en 106 persones en total repartides entre Formentera, Porto Petro i Cabrera. Pel que fa al còmput de l'any, han arribat prop d'un 5% menys de migrants per via marítima que l'any passat en el mateix període.
Informatiu migdia.
Repassem ara més notícies nacionals i internacionals. Tercer dia de recerca escarada de supervivents del terratrèmol a Veneçuela. La xifra de morts se situa hores d'ara en 920 persones i més de 3.300 de ferides. Pel que fa als ciutadans espanyols, el Ministeri d'Assumptes Exteriors ha elevat a 133 la xifra de desapareguts, recordant també que hi ha 5 morts espanyols confirmades i 14 més sepultades en els enderrocs.
Més enllà de l'angoixa que generen aquestes xifres, entre els veneçolans també creix la incertesa sobre el demà, sobretot per l'actual situació financera que viu el país i també pels efectes que el terratrèmol ha tingut sobre el parc d'habitatges en alguns estats del país. Això explica Alejandro Griseño, un veneçolà resident d'Espanya.
Algunos hablan de 350 edificios, y eso sin contar con la cantidad de afecciones que tienen esos edificios actualmente, porque los que no se cayeron están bastante mal, prácticamente inhabitables. O sea, la cantidad de personas que bien se está quedando sin casa, o que bien está todavía tapeada bajo los escombros del edificio que se cayó, o que ya ha fallecido, es impresionante, y como te digo, la magnitud de la cantidad de gente que hay muerta no la sabemos todavía.
I el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha xerrat avui de les tres dimensions que envolten l'actualitat del Partit Socialista, estat en el Comitè Federal de la Formació, enfocat des de l'assegurança que el partit ha respost bé davant les polèmiques que l'acusen.
I ho ha fet recordant les 68 legislatives polítiques aprovades des de l'inici del seu mandat. I diu, seguiran fent feina per millorar la vida de la ciutadania. És Pedro Sánchez.
Tanto compañeros y compañeras, estos son los tres elementos que centran nuestro debate público. Un caso de corrupción al que respondimos con total contundencia desde el principio. Una investigación al presidente Zapatero, que en lo que afecta al gobierno nada tenemos que ocultar ni lamentar. Y una acción coordinada de ataques personales sobre dos de mis familiares. Y ante esta realidad, la pregunta no es si debemos continuar o no. La pregunta es cómo no vamos a continuar.
I detingut un home com a presumpte autor de l'assassinat de la seva parella, una dona de 45 anys a la localitat sevillana de Mairena del Aljafare. El presumpte assassí està hospitalitzat per les ferides que es va autoinfligir. Segons les investigacions, un fill de la parella de 14 anys en va ser testimoni i va alertar del succés.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
Tot a punt per la diada del Dia de l'Orgull LGTBIQ+, complirà els carrers i places de festa i reivindicació. Com a novetat, a Palma, avui a les 6 del capvespre, se celebrarà la Festa de l'Orgull, que apostarà per artistes locals i emergents i anirà al públic fins a migdia.
Una celebració organitzada per l'Ajuntament de Palma i que per primera vegada no compta amb la col·laboració de Benamics, que es desvincula d'aquesta festa. Amb tot, sí que manté la gala dels tradicionals Premis Siurei i Dimoni Rosa, que canvia d'ubicació. Serà a les 7:30 del capvespre al Teatre de Manacor. I demà, jornada reivindicativa amb dues manifestacions del Dia de l'Orgull que partiran de la plaça d'Espanya de Palma però en direccions oposades. Es preveuen talls de trànsit des de les 6 al centre de la ciutat.
També s'han programat actes en altres indrets de les illes. La plaça Colom de Mos serà el punt d'inici avui a partir de les 6:30 del capvespre de la manifestació sota el títol Orgull i Renou. També es llançaran consignes en contra dels genocidis, el sistema capitalista, la protecció del territori o l'accés a l'habitatge. La festa continuarà amb una raval al Parc d'Esfreginal a partir de les 9 del vespre.
Altres municipis de Menorca també han preparat activitats per aquesta jornada en un to més cultural. A l'EO acull a les 7:30 a la Sala de Cultura de San Diego l'obra teatral El tamaño del amor importa. I a partir de les 9 del vespre l'espectacle Qué ganas tengo de l'actriu Lores León.
I a motiu del Dia de l'Orgull han conversat amb l'eivissenc Antoni Roig Rosselló. Ets capellà que va ser pioner dels drets LGTBI. Viu a València d'ençà de la dècada dels anys 50. L'expulsaren del sacerdoci per haver escrit una novel·la de temàtica gay en ple franquisme. Ens ho explica en una crònica Alberto Ferrer.
El que més por me donava era caure en el ridícul. Com podia contar el que passava entre dos homes? Si no hi havia literatura, no hi havia res. I com ho podia contar jo, un carmelita, un sacerdot?
Toni va escriure Todos los parques no son un paraíso, el llibre en què va ser finalista del Premi Planeta el 1976, els primers amb Franco ja mort. Però en comptes de glòria, el va portar al carrer i a perdre tot el que tenia.
Me dijeron fuera. Cogí, me salí del convento, pero me quedé en la puerta del convento. Tres meses.
Aquesta història comença al número 6 del carrer Florida Blanca, a Sa Penya, on vivien apinyats un matrimoni amb 8 fills.
A casa hi havia 3 llits, un per les dones, un per els boixos i els papàs.
Antoni comença a ajudar a missa amb 5 anys i, seguint el camí marcat, continua estudis al Seminari dels Carmelites a Castelló. S'ordena el 1963 i fa classes fins al 1972 a València. La vida d'aquest mossèn surt del guió marcat als 3 anys que viu a Londres. Torna a Espanya per l'agonia del dictador i té l'impuls d'explicar el que ha viscut.
A voltes tenia por d'escriure certes violències, però llavors la seva vida no és com vol que siga, és com és. Fue un suïcidio. Esa palabra no la digo yo, me la dijeron muchas personas.
I descobreix que el règim sobreviu a Franco. Primer el suspenen a Divinis i 2 setmanes després l'expulsen dels carmelites.
Porque no tenía nada. Y lo que ocurrió después fue maravilloso. Que fue la calle. La calle se volcó. Y eso yo no lo sabía.
Va trobar feina en una acadèmia on ensenyar fins a la jubilació i segueix escrivint. El lligam amb Eivissa l'ha recuperat amb l'entitat Pro Drets LGTBI, Sa Clau Desarmari, que des de fa 2 anys entrega uns premis amb el seu nom i el reivindiquen com un home valent que va voler viure obertament la seva orientació sexual en un moment en què estava perseguida.
Ara una petita pausa per la publicitat i a continuació els esports.
Escoltant l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
IB3 dona una mà a la Fundació Mallorca Integra, entitat que treballa per afavorir la inclusió social i laboral de persones amb discapacitat, gent gran o en situació de vulnerabilitat a Mallorca. La Fundació Mallorca Integra desenvolupa projectes de promoció de la pràctica de l'activitat física i esportiva, sensibilització, formació i acompanyament amb l'objectiu de promoure la igualtat d'oportunitats i millorar la qualitat de vida de les persones. Per més informació, telefoneu al 971 76 44 18. IB3. Tots donem una mà a la Fundació Mallorca Integra.
Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases, són la nostra vida i són molt inflamables. Un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals. Ni un foc al bosc. Entre tots protegim la vida. Govern de les Illes Balears.
L'Obra Cultural Balear vos convida a celebrar el primer centenari del Cant de la Balanguera amb un concert únic.
Diumenge 28 de juny, a les 8 del vespre, a la Seu.
Entrada lliure.
Obra Cultural Balear.
Informatiu migdia. Esports. Toni Tenerife.
primero de todo con muchísima ilusión, con muchas ganas de trabajar, de conocer a los jugadores, de reencontrarme con una afición increíble.
Amb il·lusió, ganes de treballar i de conèixer els jugadors. Així arranca l'entrevista feta als mitjans oficials del club per part del nou entrenador del Real Mallorca, Luis García Fernández. L'asturià, que recordem, va ser jugador del conjunt mallorquinista la temporada 2004-2005, recorda amb molta estima la seva etapa com a golejador a Mallorca. Això sí, la temporada ja esmentada va ser força dura, amb una salvació final gairebé miraculosa.
Pues fue una temporada muy, muy complicada. Fue justo el año después de la salida de Samuel Eto'o, todo un referente para el mallorquinismo, pero la temporada no inició de la mejor manera. Tuvimos un cambio de entrenador, incluso a mitad o casi ya terminando el año, recuerdo unas declaraciones de Héctor Cooper diciendo que a ver si éramos capaces de terminar dignamente una temporada, pero sí que hicimos algo muy bien, que fue juntarnos, unirnos, ser un equipo, creer hasta el final. Gracias también a nuestra gente, no cabe duda, súper necesaria, y nos empujaron para poder conseguir una permanencia histórica en la última jornada contra el Betis.
Amb Héctor Cooper com una de les seves referències esportivament parlant, Luis García explica per què ha triat el Mallorca.
Sobre todo que el proyecto es muy ambicioso, que independientemente de que el club lastimosamente ahora esté en segunda división, el proyecto es para estar en primera división, para crecer. Tenemos que ir paso a paso, hay que conformar una plantilla competitiva para la segunda división, sabiendo que es una categoría realmente complicadísima. El hecho es que los últimos 6 equipos que han descendido, los últimos 2 años ninguno ha ascendido, sigue en segunda división, con lo cual tenemos que respetar muchísimo la categoría.
I ara el que tothom es demana, quin Mallorca es veurà enguany a segona?
Bueno, sobre todo un equipo que sea protagonista, que quiera el balón, que quiera jugar, que sea vertical cuando toca, que sepa defender, que sea agresivo, que tratemos de defender cuanto más lejos de nuestra portería, pues muchísimo mejor. Bueno, un poco el fútbol actual.
Dit això, ell és ben conscient del que té per davant.
Está claro que queda muchísimo trabajo por delante, todavía no sabemos ni la plantilla que vamos a tener, hay que ir construyéndola poco a poco, pero creo que todo el mundo está muy ilusionado con construir un proyecto que gane muchos partidos y que ilusione a su gente.
Pel que fa a la Copa del Món, Espanya va superar aquesta matina a Uruguai per la mínima 1-0, un marcador que deixa el combinat nacional com a primera de grup i el seu rival, Uruguai, eliminada de competició. El gol d'Àlex Baena va tenir, tot s'ha de dir, la col·laboració involuntària del porter rivà, el veteraníssim Fernando Muslera, enfonsat al final del partit i que el temps de descans va ser reemplaçat. El sentim.
Hoy me toca, con la preparación que tuve, me toca no haber tenido un buen mundial. Le pedí disculpas a ellos, le pido disculpas a todo el pueblo uruguayo, aunque no alcance con eso, pero bueno, lamentablemente toca ahora estar con los más cercanos.
Va ser un partit molt dur el que va plantejar Uruguai. De fet, van acabar amb 10 futbolistes per expulsió d'Agustín Canovio. Escolta'm el seleccionador Luis de la Fuente i els jugadors Marco Llorente, Cucurella i el golejador Àlex Baena.
Sí, es verdad que quizás ellos han aplicado con excesiva dureza, pero para eso están los arbitrajes, ¿no? Para cumplir el reglamento. También hay que saber jugar este partido. Los jugadores han entendido perfectamente las circunstancias.
Ellos se jugaban todo, éramos conscientes de ello, han arriesgado mucho, han ido uno para uno prácticamente todo el partido y el equipo ha sabido aguantar ese ritmo. Y contentos por pasar primeros de grupo.
Se estaban jugando la vida, necesitaban esa victoria. Al final hemos demostrado que también sabemos jugar de esta manera. Creo que nos hemos mantenido todo el rato con la cabeza fría, sabiendo que lo que teníamos que hacer en todo momento.
Lo entendemos a ellos, que se veían eliminados, pero bueno, creo que a pesar de ser un partido muy duro, creo que han sido muy respetuosos, han ido fuertes, sin maldad, a ganar cada uno lo suyo, y la verdad que ha sido un partido bonito.
I la pitjor notícia del partit per Espanya són les lesions partides per Nico Williams i Jeremy Pino. En el cas de l'ex del Villarreal, amb l'espatlla fracturada previsiblement, es perdrà el que queda de Mundial. I anant tancant en tenis, a partir de les 3, com han dit els titulars, es juga a les instal·lacions del Mallorca Santa Posa Country Club la final del Mallorca Championships entre l'espanyol Alejandro Davidovich i el dort americà Ethan King. És la 7a final d'un torneig que juga Davidovich i avui podria sumar el seu primer títol a l'ATP i debat un públic
que està amb ell. El sentim.
Creo que es importante el tener público también a tu favor, ¿no? Para esos momentos claves y creo que ha sido así, sobre todo en el 4 igual, el tercero, cuando estábamos 40 iguales, ellos han puesto de su parte y al final también yo me vengo arriba, ¿no? En esos momentos y creo que ha sido esa también la clave de la victoria.
I hem pas de recordar que Gemma Traill del Fibrera diuen adéu al Premi al Padre Valladolid després de caure en 12 d'aquest migdia davant Ariana Sánchez i el 10-0. Fins aquí els esports.
Temps de creure, un programa produït pel Bisbats de...